Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Com ja sabeu, estem celebrant els 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús. Avui parlarem amb Agustí Borrell, que és fill de Caldes de Malavella i que és el provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Tercer diumenge del temps quaresmal. Escola i classe de religió. Aquests dies els pares es preocupen de fer la preinscripció dels seus fills a les escoles. L'educació és una qüestió molt important. Entre altres preguntes caldrà respondre si volen classe de religió, en aquest cas catòlica, per als seus fills. Per això voldria reflexionar breument entorn d'aquesta qüestió, l'escola i la classe de religió. He escoltat diverses opinions a favor i en contra, que si l'educació religiosa pertany a la família i a la parròquia, que la classe de religió no s'ha d'oferir a l'escola, que no és matèria per avaluar. Senzillament, vull oferir alguns elements perquè ajudin a valorar la classe de religió en el procés educatiu dels infants, adolescents i joves. Una convicció fonamental prèvia. La dimensió religiosa és important o no per la vida de la persona i dels pobles. La dimensió religiosa, sigui de recerca de Déu i del que aporta aquesta recerca, sigui alhora per acollir la seva manifestació, no és quelcom afegit a la dimensió humana, sinó quelcom connatural, necessari per la seva humanització i realització. Tanmateix, ho és per entendre la civilització i la història, amb tot el que això significa. Certament que la llibertat personal serà la que decidirà la pròpia opció. Però perquè hi hagi llibertat veritable, cal que hi hagi informació i reflexió. Ara bé, per conèixer la dimensió religiosa, per conèixer què proposa la nostra religió cristiana catòlica, cal la classe de religió en igualtat de condicions que les altres matèries, perquè sigui valorada i perquè s'entengui la relació i el diàleg que s'escau entre la raó i la fe. Ho voldria expressar d'una manera ben entenedora, tot explicant-ho a infants i adolescents. A la classe de religió catòlica descobriràs un llibre únic, la Bíblia. De fet, són molts llibres en un de sol. I hi trobem com Déu se'ns ha donat a conèixer, sobretot a través de Jesucrist. Llegir i entendre aquest llibre ens ajuda primer a conèixer Déu i què vol per a nosaltres. Però també ens ajudarà a comprendre millor els pensaments, els escrits, l'art, les lleis, els costums, la història del nostre país i d'una part molt gran de la humanitat. Els cristians, com amics de Jesús, formem l'Església, que durant molts anys s'ha escampat per tot el món, formant bisbats com Girona, parròquies, monestirs, escoles. S'han escrit molts llibres sobre qui som i què creiem. Hem aixecat esglésies i catedrals. Hem edificat hospitals, escoles, centres culturals i llocs per acollir els pobres. Hem treballat i treballem perquè cada persona sigui respectada amb els seus drets, tingui llibertat, pugui viure en pau i reconegui els altres com a germans o germanes. És veritat que en diferents moments alguns cristians s'han equivocat i no han seguit el camí indicat per Jesús. També a nosaltres ens passa. Per això hem demanat i demanem perdó. Estudiant la religió catòlica als centres públics, si així ho manifesten els pares o els alumnes, o bé a les escoles cristianes, descobriràs tot allò que és molt important per viure, el tresor de la vida. Aprendràs que cal estimar sempre a tota persona, sigui gran o petita, fins a perdonar, encara que no ens caigui simpàtica, perquè tu, des de sempre, ets estimat per Déu. També t'ensenyaran que cal estimar i treballar pel país que vivim i per tota la humanitat. Entendràs que hem de ser sembradors d'una bona llavor, perquè tothom pugui ser i viure millor. Pares, educadors, no sabem en quin model de societat hauran de viure aquests infants, quins problemes tindran, quins valors seran els més importants per ells. Però sí estic convençut que la classe de religió els ajudarà en la seva vida, en els seus estudis. Els permetrà ser molt més lliures en les seves decisions, perquè entendran molt millor qui són, quina és la seva missió, què se'ls ofereix, en qui poden confiar i en quin món viuen. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Amparo Nanclares. És membre de la delegació de la Pastoral Obrera del Bisbat de Girona i ens parla del manifest del Dia de la Dona Treballadora que se celebra aquest diumenge, dia 8 de març. Benvinguda, Amparo.
Gràcies.
Quan vulgui.
Els moviments i col·lectius d'obrers cristians de Catalunya i Balears han redactat un manifest que jo subratllo dues idees principals, que són la denúncia i l'esperança. Diu el pàrraf aquest de la denunciem el fort impacte de gènere en les retallades pressupostàries en serveis públics que tenen efectes directes en l'augment del treball de tractes adjudicat a les dones. En l'increment del no treball, la imposició de la segregació educativa, la supressió de l'educació en igualtat, entre altres. Tot el que suposa el desmantellament dels incipients estat de bienestar i el retrocés en les conquestes i dret aconseguits. Malgrat tot, el despertar de la dona no s'atura. Nosaltres, dones obreres i cristianes, en coherència amb Jesús de Natzaret, vers la dona, defensem l'entitat entre els éssers humans i la dignitat com filles i fills de Déu per sobre del capital i del patriarcal. I esperem i construïm el futur amb fe i esperança, treballant i lluitant. Sembla que no fem res, però si ens unim per a reivindicar i denunciar situacions d'injustícia per la dona, és clar que s'aconsegueixen les coses. Fa uns dies que vaig sentir parlar de la commemoració del Dia Europeu 22 de febrer per la igualtat salarial, una iniciativa del Parlament Europeu per a combatre la bretxa salarial existent entre dones i homes. Jo crec que no s'aconseguirà moltes coses, però que el Parlament Europeu o tingui reflectit com una eina principal, me sembla que és important. I l'esperança, perquè crec que podem realment construir el futur amb fe i esperança si treballem i lluitem junts. Gràcies.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El pare Agustí Borrell, nascut a Caldes de Malavella l'any 1959, és el provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i de les Balears. Aquest mes de febrer ha dirigit a Solius una jornada de formació organitzada per Vida Creixent. I avui volem parlar amb ell, el tenim a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, pare Borrell, què tal?
Molt bé.
Nosaltres, des de la nostra òptica laica, com hem de viure la vida consagrada?
A veure, qualsevol cristià, pel mateix fet del baptisme, ja és un consagrat, és a dir, una persona que viu en relació amb Déu, que viu per a ell, i per tant les exigències i el goig de viure l'Evangeli són universals. Després és veritat que hi ha persones dins de l'Església que prenen un compromís de consagració especial en la vida religiosa i que doncs miren de viure amb tota plenitud i amb tota exigència aquest seguiment de Jesucrist, però els laics també estan cridats a viure aquesta consagració baptismal i a viure, per tant, per Déu i pels altres.
Vostè va néixer a Caldes de Malavella, és de la nostra diòcesi. Com li va venir la idea de fer-se carmelita descalç?
La veritat és que la idea de la vida religiosa o la idea de ser capellà va venir de forma natural, diria, des de petit. En l'ambient familiar es vivia una vida de pietat, una vida cristiana. Això al poble, allà a Caldes, també doncs, participàvem en les celebracions i el contacte amb l'església, amb els capellans, m'havia, com de manera infantil, evidentment, encara creat un cert atractiu per aquesta forma de vida. I va passar que uns carmelites descalços van venir per allà, em van conèixer la meva família, em van conèixer a mi i em van proposar, si volia, en aquell moment anar al seminari que ells tenien a Tarragona. I bé, a mi em va semblar bé i després la veritat és que de mica en mica va anar madurant en mi la idea de seguir aquest camí. Vaig tenir, com és natural, el discerniment necessari i també els dubtes i les dificultats pròpies d'altres etapes de la vida, a l'adolescència i a la joventut, però la veritat és que mai no vaig arribar a dubtar que aquest fos el meu camí. La veritat és que estic molt content d'haver-lo seguit i que m'hi he trobat molt bé i que em vaig anar identificant de mica en mica amb aquesta forma concreta de vida, que és la dels Carmelites Descalços, una congregació religiosa que intenta viure avui aquesta experiència i aquest model de vida que va deixar Santa Teresa de Jesús al segle XVI.
I per què Carmelita? Què és el que més li va treure del Carmel?
Bé, ja dic que, de fet, va començar d'una manera una mica, podríem dir externament casual, segurament és providencial, el contacte amb els Carmelites Descalços, van ser els primers religiosos que vaig conèixer, però després vaig descobrir que realment aquest estil de vida fet de normalitat, fet d'interioritat, fet de confiança dels uns amb els altres, fet de petites comunitats on hi ha un esforç per una vida fraterna real, on hi ha una atenció a la pregària, doncs m'hi vaig trobar molt, molt identificat i vaig entendre que realment aquí podria viure jo una vida doncs, satisfactòria per a mi i sobretot podria fer un bon servei als altres, a l'Església i a les seves necessitats.
Sí, pare Agustí Borrell, parlem una mica sobretot per la gent que ens està escoltant, que no coneix massa els termes religiosos. Què és el Carmel? Què són els carmelites? Hi ha els calçats, els descalços?
Mm-hmm. Hi ha moltes branques, sí. Moltes famílies dins de la gran, gran família del Carmel. Els carmelites, que popularment diem calçats, són els, diguem, els que van començar fa molt de temps, fa molts segles, de fet el segle XII-XIII, allà a la Terra de Jesús, al Mont Carmel. Allà uns ermitans van començar a viure en comunitat, després això es va estendre una mica per tot el món, va venir cap aquí a Europa, i han continuat fins ara, continuen havent-hi comunitats de carmelites en diversos llocs, també aquí a Catalunya. I aleshores, el segle XVI, que va ser un temps de molt de canvi, moltes reformes dins de l'Església, també dins d'aquesta família tradicional del Carmel, van sorgir noves experiències, noves formes, i va ser això, concretament Santa Teresa, que va doncs fundar una nova família dins del Carmel, les Carmelites Descalces i també els Carmelites Descalços. Ella va ser la fundadora tant de les monges com dels frares, que van acabar formant una família, diguem, germana del Carmel, normal, tradicional, diguem, amb la seva estructura i amb la seva vida pròpia. I després han vingut també altres famílies, altres congregacions, altres grups, vinculats d'una manera o altra a aquestes dues grans famílies del Carmel. vull dir, em refereixo doncs, a carmelites missioneres teresianes, carmelites de Sant Josep, carmelites tereses de Sant Josep, etc. No? Són moltes congregacions que tenen dedicacions més específiques, unes a l'ensenyament, altres a la sanitat. Depenent de les èpoques, han sorgit formes de vida concretes que, vivint els mateixos ideals, la mateixa espiritualitat del Carmel, tenen una activitat concreta de servei als altres.
A grans trets, quin és el missatge de Santa Teresa de Jesús, dels carmelites, descalços, per exemple?
Mira, jo diria que allò que va viure i que va voler transmetre Santa Teresa és l'experiència que Déu no és lluny de nosaltres, que Déu és tan a prop, que viu en el nostre interior. I que des d'allà ens estima personalment a cadascú de nosaltres i ens ofereix, gairebé ens crida, a respondre a aquest amor, a entrar en un tracte d'amistat amb ell. I aquest és com el punt de partença i com el centre de la vida cristiana. Això és el que dona també doncs, forces i energia després per viure al servei dels altres. Però partint d'aquesta experiència d'una relació personal d'amor amb Déu que et dona, doncs, no sé, que gairebé diria una alegria, una força, una confiança que per tu sol no tindries.
Però això, pare Borrell, com es fa, tractar Déu de tu a tu?
Doncs és molt senzill, només és obrir-se a aquesta realitat de la presència d'ell amb nosaltres, és tenir aquesta convicció, aquest convenciment que ell ens escolta sempre, en tot moment, que ell vol el nostre bé, que ell està en nosaltres i que no hem d'anar gaire lluny per entrar en diàleg amb ell. És algú que tenim en el nostre interior i, per tant, en qualsevol moment podem començar aquesta relació d'amistat amb ell.
Sí, que vostè parla molt de tenir amistat amb Déu, no? Sí. En una entrevista fa poc deia que Santa Teresa vivia amb goig l'amistat amb Déu i que això li donava forces per superar les dificultats.
Sí.
Com es fa per ser amic de Déu? Doncs, tenir l'amistat amb Déu.
Doncs ella que és presentada i coneguda com a mestra de pregària, doncs defineix la pregària això, com un tracte d'amistat amb aquell que sabem que ens estima. I doncs explica com ella va arribar un moment de la seva vida que va descobrir això, que la pregària no és recitar fórmules i textos apresos, sinó que és una relació personal, és entendre que Déu, que Jesús és en nosaltres i ens estima i ens escolta, i parlar-hi amb la mateixa normalitat que parles amb un amic, amb una persona que coneixes. Doncs això és simplement aquest començar a provar-ho, començar a estar convençut que Déu és en tu, que Déu t'escolta, que li pots dir les coses a la teva manera, tal com et surten, tal com les sents, sabent que ell sempre et comprèn, sempre vol el teu bé, sempre t'ajuda, sempre t'estima. És això, és una qüestió, en el fons, diria, molt senzilla. A vegades la pregària sembla molt complicada, com si s'haguessin de saber moltes coses o tenir unes condicions ambientals. No, es pot començar de la manera més normal i més senzilla, això, sabent que Déu és vivent, que Crist és ressuscitat i és en nosaltres, i que pots parlar-hi de tu a tu.
Sí, aquella frase típica, que vostè la sabrà dir més bé que jo, que fins i tot Déu està a la cuina, no?
Sí, sí que és una frase de Santa Teresa, que en el seu castellà diu «entre los pucheros anda el Señor».
Exacte.
Que vol dir que en qualsevol circumstància, en qualsevol situació de la nostra vida de cada dia, Déu és allà i, per tant, hi pots parlar en qualsevol moment.
Pare Borrell, com està la realitat dels carmelites descalços? Actualment vostè és el pare provincial dels carmelites descalços de Catalunya i Balears. Quina és la realitat dels carmelites descalços?
Bé, la veritat és que en aquest moment estem en un procés de reestructuració i jo he estat el provincial fins ara mateix, fins fa pocs dies, i ara sóc com el delegat provincial aquí perquè tenim una província més àmplia. a l'estat espanyol, i també això s'ha fet en part perquè és veritat que estem en una època, en una etapa de disminució de vocacions. No hi ha tants religiosos com hi havia fa 30 o 40 o 40 anys, la majoria també són més grans, però continuem doncs tenint unes quantes comunitats en molts llocs. Aquí a Catalunya ara concretament tenim quatre comunitats de frares, de religiosos, més una a Mallorca, i de religioses també n'hi ha unes quantes, de carmelites descalces, més que de frares. Bé, nosaltres, com dic, els religiosos, ara ens estem organitzant de tal manera que puguem tenir més col·laboració amb religiosos d'altres llocs per poder doncs viure en les nostres comunitats d'una manera adequada, amb les persones suficients, i també perquè puguem continuar fent el servei que tenim encomanat en els diferents llocs.
Aquests serveis quins són? L'ensenyament, per exemple, la sanitat?
Hi ha molts ordres i congregacions religioses que tenen una missió específica. N'hi ha que estan dedicats completament a l'ensenyament, no? Altres, doncs, a la sanitat, altres a les missions. Nosaltres, com deia abans, més aviat tenim un estil de vida basat en la interioritat, en l'espiritualitat, en la pregària, i això després ens porta a la missió, ens porta al servei, ens porta a l'activitat, però no hi ha una activitat específica. Aleshores, nosaltres, alguns de nosaltres estan dedicats a l'ensenyament, altres a l'activitat parroquial. Potser allò que és més específic és el treball en el camp del que en podem dir la difusió de l'espiritualitat o l'acompanyament espiritual a les persones, és a dir, organitzar recessos, exercicis, tenir centres d'espiritualitat, publicacions referides a tot el món de la pregària, de l'espiritualitat. És a dir, que tenim una varietat d'activitats, però en totes hi transmetem o mirem de posar-hi aquesta dimensió com d'interioritat i de pregària.
I ja per acabar, pare Borrell, davant de la manca de vocacions, una de les solucions és reorganitzar-se, però per tenir més vocacions, què s'ha de fer? O és el destí?
Bé, certament que ens agradaria tenir més vocacions i mirem de treballar per proposar, sobretot als joves, el nostre camí de vida, el nostre estil, perquè a nosaltres ens agrada molt, ens sembla molt enriquidor, molt important, però tampoc no és una obsessió, diguem-ho així, el tema de les vocacions. Les vocacions, en realitat, depenen de Déu. Nosaltres mirem de viure amb coherència, amb compromís, la nostra vida, allò que creiem, i esperem que això sigui també atractiu per altres persones que vulguin seguir aquest camí de vida. Però si en aquest moment, per les circumstàncies històriques, al darrere de les quals sempre hem de veure la voluntat de Déu, doncs les vocacions disminueixen, doncs nosaltres mirem de continuar endavant vivint amb realisme i amb esperança els que som en aquest moment, no? Tant de bo que Déu ens vagi enviant més persones que segueixin el nostre camí.
Doncs molt bé, gràcies, pare Agustí Borrell, carmelita descalç, per parlar-nos de Santa Teresa, de la seva espiritualitat, de la seva forma de ser, i també amb motiu d'aquests 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús en l'any de la vida consagrada. Pare Borrell, gràcies per estar amb nosaltres, i molt d'èxit.
Gràcies a vosaltres.
A casa nostra hi ha famílies que no tenen cap ingrés econòmic. No cal anar molt lluny per trobar situacions complicades. Ajudar és molt fàcil. Fes-te soci de Càritas per 5 euros al mes. Som-hi. Si vols, pots. Càritasgirona.cat. Església Viva. agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge se celebra la jornada diocesana de la família al Col·legi dels Maristes de Girona, des de les 10 fins a les 5 de la tarda. Destaca la conferència que farà el pare Guillermo Gutiérrez del Pontifici Consell per la Família. Teniu tota la informació a la pàgina web del Bisbat de Girona. Aquest diumenge també Via Crucis a les Creus, a Girona, a 4:45 de la tarda, des de la primera capelleta del recorregut. A 4:45 surt des del Pont de Pedra un carrilet. En cas de mal temps es farà la Basílica de Sant Fèlix de Girona. També aquest diumenge, xerrada i berenar per a joves amb Josep Lagares, que parlarà del talent, la creativitat i la felicitat. Serà a 5:45 de la tarda a l'espai d'àpats del carrer Emili Grey, número 10, de Girona. Organitza la delegació de joves del Bisbat de Girona. També us convidem a l'espectacle Dansem al Teatre de Salt en benefici de Càritas Salt. Serà a 7:00 de la tarda en diversos grups d'estils i d'edats. Aquest proper dilluns, dia 9, conferència d'Elvira Duran, erradicar la pobresa o repartir la pobresa, canviar l'economia, a 7:45 del vespre al Casal Maria d'Olot. També la conferència de Ramon Zeide, president de Càritas Interparroquial de Girona, la dimensió social de la fe. Serà a 8:00 del vespre al carrer Santa Clara, 11, de Girona. També dilluns, sopar tertúlia, a 9:00 del vespre, amb Júlia de Lara, que parlarà de com puc tenir fe. Serà en el local del Casal Bisbe Cartanyà. Dimarts, dia 10, continua amb èxit la pregària vocacional a la parròquia del Mercadal de Girona, com sempre, a 7:00 de la tarda. Dimarts també us convidem a la conferència de mossèn Josep Vilaplana, bisbe de Huelva, que parlarà de les confraries i l'evangelització, a 8:00 del vespre al Caixa Fòrum de Girona, del carrer Ciutadans. Continua el curs d'arquitectura i l'art sagrat el dijous, a la tarda. Parlarà la Carme Panella i la germana Assumpció Piferrer del monestir de Sant Daniel de Girona. Serà en el monestir de Sant Daniel. Més informació en el web del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. I divendres que ve, dia 13, a 8:00 del vespre, a la parròquia de Roses, conferència de mossèn Jaume Angelats, rector de Cadaqués, el diàleg interreligiós avui. També el divendres, trobada diocesana de pastoral obrera, augmenta la desigualtat social, com posar-hi fe? Serà la conferència que portarà a terme Lluís Puigdemont. Després hi haurà pregària, reflexió i petit refrigeri. Començarà a 9:15 del vespre en els locals de la parròquia de Sant Cugat de Salt. Organitza la delegació episcopal de pastoral obrera. I també el divendres de la setmana que ve, conferència de mossèn Joan Planelles, Creure el Credo, a 9:00 del vespre a la parròquia de Sant Antoni de Calonge. Estem fent camí aquesta quaresma amb els evangelis que ens porta mossèn Àngel Caldes, capellà de la residència de les Betes de Salt. Anem a escoltar quin és el significat de l'evangeli d'aquest diumenge, dia 8 de març. Com vulgui, mossèn Àngel.
Jesús foragita els venedors del temple. Seria un bon tema per una seqüència de pel·lícula de Mel Gibson. Imagineu un mercat de Girona d'aquell temps, al final de la Devesa, i l'esturament del personal. Com és que Jesús, que és l'equilibri perfecte, la maduresa i la prudència encarnada, es faci un fuet de cordes, expressant el seu desacord, manifestant el seu rebuig? Quina motivació secreta podem endevinar a la seva reacció justa i santa? Segurament que la cultura jueva, empapada del concepte de Déu, ho va entendre amb més facilitat. Però no és gens estrany. En el fons de tot afany de riquesa, convertida en obsessió, tota manipulació per posseir, que empapa la cultura actual, en les seves realitats més fondes, hi ha una prova d'ateïsme, d'absència de Déu, que a la llarga, i també d'una manera més immediata, destrueix la persona i la seva dignitat, fa impossible la convivència, enderroca la justícia i la pau, perquè en el fons hem volgut suprimir Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions...